Dia Lliure.
Podcast.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais...
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Molt bon dia.
Mira, heu vist que el tio li ha posat la coroneta dels Reis?
Clar, perquè aquí anem...
A tu que t'ha agradat anar al Nadal?
Sí, anem barrejant tradicions, no? I té la barretina de Papa Noel, ja ho tenim tot.
La barretina és de Papa Noel? Què estàs dient, home? Per favor, què vols? Enfonsar-nos l'emissora o què?
Jo sempre penso que si baixés ara una entitat intel·ligent de l'espai exterior i veiés això, sí...
Ens en tornaria.
De veritat, molt fort, molt fort.
Ens tirarien cacauets, sí. No ens enveirien per imbècils.
Bueno, escolta, com esteu?
Pues bé, tot bé.
Com ho porteu?
Molt bé, molt bé.
Hi ha un altre cop que tinc la impressió que avui no satisfareu les peticions sempre enjugassades dels oients.
És que som gent ordenada, som gent ordenada. Tenim planificació, la gent no s'ho creu.
A més, és que... hem de tenir en compte que això és la llei de l'oferta i la demanda. I, de fet, i la nostra audiència són uns autèntics cabrons.
Home, molt, molt.
Molt. O sigui, amb tot el respecte a tota la gent que ens ha fet milionaris, especialment a tu, però clar... està clar que aquest any hem sigut bons nens. Sí, perquè els Reis ens han portat el que demanem sempre. Morts. Morts.
Malparits.
Morts, posem morts. Sé que sona fatal, però és veritat, penseu que portem 300 programes, o bé, de fet, més de 300 personatges.
Ja heu passat de 300?
Sí, de fet, avui, en teoria, com tenim els guions numerats, avui és el 300.
Avui és 300?
Avui és 300. Però són més de 300 personatges, perquè hi ha algun
que n'heu fet...
Que heu fet més d'un,
sí. Hi ha algun que heu fet dos vegades.
Hi ha algun que heu fet dos vegades, sí, per tant... Però aquesta cosa no passarà aquest any, per sembla, perquè la cosa va bastant... Va bastant
no,
com
final,
la seda.
Al final d'any...
No, ha estat molt bé, sí.
Bueno, molt bé.
Sí, molt bé. Ens han portat difunts pota negra, el papa aquest que abans de portar l'uniforme del Sant Pare va portar el de les Joventuts Hitlerianes.
Ja comencem.
El de Pelé, que després de l'ensucramenta de les últimes dues setmanes ja li cal un repàs a la cara. I ja el farem, eh? Però no volem...
Ara el fareu avui, eh?
No. Avui farem un pròleg. Anem poc a poc i no se'ns amunteguin, que ja tens per tot. A veure, avui sé que ens demanava el Pelé, però abans de fer Pelé, per posar-lo en context, no? Això és com el Hobbit i el Senyor de los Anillos, eh?
Sí,
ara
sí.
Ara farem el Hobbit. Vam pensar que faríem un personatge que, coincidint amb el Mundial, i que tothom deia, la FIFA és corrupta, quin escàndol,
sí.
Infantino és un sinvergüenza... Infantino és un cretí, que no li arriba la seva sabata a Blatter, que també l'hem demanat pels Reis, a veure si ens el porten l'any que ve. Però entre tots dos no servirien ni per aparcar cotxes del nostre personatge d'avui. President de la FIFA, que va convertir l'organisme del futbol mundial, que va passar a ser un equip de jubilats d'aquests que fan, van a jugar al matí a la petanca, a la Via Júlia, en el càrtel de Sinaloa. Un dolent de veritat. No com Infantino i Blatter. Un dolent de marca, o sigui, premium. Un home que va estar acusat innumerables cops, oficialment, de nimietats com tràfic d'armes, tràfic de drogues, blanquets de capital, suborns, i sense parlar del tema del futbol, encara,
A banda del futbol.
O sigui, el futbol és a part. Ell era brasiler, el Parlament del seu país va intentar tancar-lo a la presó molts cops, en comissions d'investigació, però, evidentment, les seves influències eren massa poderoses. Mira, se'l coneixia com el Pelé dels dirigents.
Hosti, sí?
El Pelé dels cartoles. Cartola en brasiler és la xistera. En els directius de futbol corruptes,
sí.
A Brasil se'ls diu cartoles. Cartoles és perquè portaven abans la xistera, que era el barret que...
El barret aquest com de
sí, el de jefe,
de copa.
No?
De copa.
Sí, exacte. Hosti. Això és el jefe dels cartoles. També el coneixien com el padrino, que se sabe per què, i finalment va deixar la FIFA després de l'escàndol del FIFA Gate, que ara explicarem, però no li va passar res. És més, va col·locar el seu gendre, Ricardo Teixeira, com el seu successor, i a la seva neta, Joana, com a directora del comitè organitzador del Mundial 2014 que es va fer a Brasil. Un home pel qual Bolsonaro li semblaria bastant d'esquerres i també una mica amanerat.
Hòstia.
Un d'aquells senyors que anava pel món amb tot pagat. Per exemple, tenia la Legió d'Honor de França, l'ordre Infante Enrique de Portugal i, evidentment, que no falti mai la creu d'Isabel la Catòlica.
Ah, també, eh?
Sí.
Òbviament, parlem de Jean-Marie Faustin Godefroy de Bellange, que és Joao Bellange.
Però perdona, que té nom francès.
No. Ara veureu.
Jean-Marie Faustin Godefroy.
Sí, de Bellange.
Ja, espera't, eh? Pugi, pugi. Oi. Malcom Otero cobra els braços.
Sí, perquè ja s'ha allà... mundo. Sí.
Santi Jiménez, que l'abraça per darrere.
No.
No. No, no, cosa
això sí que... Soy el rei del mundo?
No. No.
Bueno,
és el ángel.
No estàs content de veure. No, prou.
Que és...
Prou!
Ja, ja, ja no, veiem.
Prou!
No, prou. Ja has sigut tu.
Tu comences, Xavi. Bueno, ja veiem que pel seu nom de les faveles no venia, eh?
Sí.
Era família
no
rica.
No era un personatge de Dancing Days.
No, no.
Godofroy, Jean-Marie Godofroy...
No. Era família rica, era intel·ligent, sense escrúpols i amb sort, que també és important.
Home.
Perquè si no, no és que... No és que no arribis a president de la FIBA, és que et quedes amb president, no sé, del Barça, visitant penya.
Home,
saps
però
què
no
vull
és
dir?
Poc president del Barça, home.
El seu pare...
Home, comparat amb FIFA, doncs pues, d'acord, no. Però...
El seu pare era belga. Belga, per això deies tu, per aquest nom francès, Faustin de Bellange, traficant d'armes aquí per servir-li.
Hosti,
en aquella època, ser belga i traficar armes era sinònim de ser responsable de les més grans salvatjades que es feien en països europeus.
Ja comencem.
Que feien els països europeus a les seves colònies d'Àfrica i Sud-amèrica.
A exclusiva Universitat de Fluminense, on es va doctorar en dret, i va dir, pues em faré president del Fluminense. A ser president del Fluminense, després de la CBF, de la Confederació Brasileira de Futbol, i després del Comitè Olímpic Brasiler. A veure, si Joao es posava a fer alguna cosa... No era per... No es mocava amb mitja mànica.
No.
Era per manar.
Fins al final.
Exacte. Clar.
I és durant els 70, quan és president de la CBF... Quan
de la Confederação.
Confederação de Futebol Brasileiro. Que comença a...
Brasileira de futebol.
De futebol. Si menys, CBF... menys mal que tu pares ve brasileiro. Jo gosto molto do Brasil, però no falo tan ben com tu.
Prou.
I comença destacant aquí, Sánchez. A veure, després de 3 setmanes sentint... Ai, és que el Brasil del 70...
Sí, és amor Pelé i comencem a dir... Oh, jo quiero decir una cosa al Brasil.
Era el president en aquella època?
Era el president.
Que, que si els 4-10, que la sinfonia de verde amarela... Bueno, ara explicarem una coseta que, bueno, amb contadíssimes excepcions...
Per no dir sense excepcions.
Se li ha passat per alt a tothom.
Què passa?
Sí, que això, aquesta merda del Brasil del 70, no, també té una cara bé.
Ah, sí?
Sí, ja estem aquí perquè no us avorregueu més. A l'any 70, Brasil vivia sobre la cruel dictadura militar del general Emilio Garastuzu Medici, un veritable cafre i assassí, òbviament, de qui era íntim amic?
Oh, de Bellange.
Bellange va oferir aquell règim repressor que torturava, assassinava i feia desaparèixer milers de persones al futbol com a eina per netejar la imatge del país. Us sona el cuento?
No. Això no ho ha fet ningú, eh?
1970.
Sí.
Que el superequip aquell era l'equip d'una dictadura militar supercruel.
Sí, el dictador li compra, òbviament, però per un preu. A Bellange s'inventa la Loteria Deportiva, un joc d'azar finançat pel govern, que era, com les travesses, on a Bellange va robar el que no estava escrit, perquè la selecció, òbviament, tenia entretinguda el país, i més a Brasil, i a l'estranger miraven a Pelé i no miraven el que estava passant.
Aleshores, aquest superequip tan bonic, el millor equip, no sé què, que hem vist...
Tots els temps.
Sí, hi havia, tenia un problema. Mm. Un petit problema. Vaja. El seleccionador.
Qui?
El seleccionador d'aquest equip de Brasil 70.
Sí.
Es deia Joao Saldanha.
Joao Saldanha, sí. I què?
Militant del Partit Comunista.
Oi!
Òbviament, a Bellange, els militars el volien liquidar. Però l'equip era un troll i quedaven 2 mesos pel Mundial. Les pressions a Saldanha van ser insuportables fins que va esclatar el cas de Damaravila.
Què és el de Damaravila?
De Damaravila era el jugador favorit d'un dels generals de la Junta Militar, que va ser inclòs a la llista pel Mundial per collons, per l'ordeno i mando. Una mica el que intenten fer cada cop des de Madrid amb Nacho i Sergio Ramos.
Sí. I en el seu dia amb Raúl.
Saldanha, fart, va dimitir. L'altra opció era que el portessin a un quartel i el torturessin. I a Bellange va contractar la rata de Zagallo i va deixar a l'equip en mans dels militars. El capità de les forces especials, un senyor que es deia Claudio Coutinho, va ser el nou preparador físic.
Què? Era un militar?
Sí. I després aquest va ser seleccionador després de la rata de Zagallo. El brigadier retirat Jerónimo Bastos va ser el cap d'expedició. Però espera, la seguretat de la selecció brasilera, del superequip, de los 4-10, de Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, la va dirigir a l'infame major Roberto Ipiranga de Guarais. Anys després, assenyalat per la Comissió de la Veritat com el més terrible torturador del país. Això és el Brasil dels 70. Quan us expliquin a part de que qué bonito el gol de Carlos Alberto i tota la merda aquesta, teniu alguna cosa a dir? Sí, senyors, era l'equip d'una dictadura militar.
Una cosa viva, o sigui, és terrible. Si ara només quedava el Brasil del 70, tampoc.
Ja, bueno, no, això, doncs això ens explica merda. Hòstia,
per favor.
Òbviament, Brasil se li va quedar petit i a l'any 74 va planejar l'assalt a la FIFA.
Sospito on va anar.
Clar. A la FIFA.
I on està la FIFA?
La FIFA la dirigia Stanley Roos, que era un ex-àrbitre anglès, sí, absolutament racista i carpetobetònic. Era un club de cavallers en seu a Suïssa.
Vaja.
Que de tant en tant
Lorelei.
Organitzava
no, com es diu això?
Un Yodel. Mundial de...
Yodel.
Això es diu Can Yodel.
He dit Lorelei i és Yodel.
Bueno, és igual. Ja,
t'hem entès.
Això no ho fas tu, eh?
No.
A Suïssa aquí...
Canta un home, eh?
Està forçant, eh? Mira.
I quan li deixin anar el colló de tapar el piano, ja veuràs com canta millor. Sí.
Bueno, el... Què feien aquests senyors de la FIFA? Pues de tant en tant organitzaven un mundial de 16 equips. I, a més, com estem veient, pues, Suïssa és molt superior a Brasil musicalment.
Sí, qui vol Caetano Veloso, Maria Bethània, si tens a Franz Lang. Bueno,
aviam, la FIFA...
Sí, una de les aportacions més criminals a la humanitat és la música suïssa.
No.
Però la xocolata i el rellotge... No, i els bancs... Bueno, la FIFA tenia aleshores 138 afiliats.
M'està cansant aquest senyor, eh?
Sí, ja cansa,
però ell no es cansa, eh?
No, ell no es cansa mai. No deia estar fins demà.
Aviam, 138 afiliats, 138 països, i només jugaven 16. Però no s'ha de ser massa bon mates per veure que hi havia 122 països emprenyats.
Ja.
Aleshores, durant 3 anys... Avalanche es va liar amb un altre... És que ara parlarem dels dolents de la Marvel, eh?
Ui.
Avalanche es va liar amb un altre personatge sinistre.
Però el rebia allà a Suïssa, eh?
Sí.
Amb aquest senyor cantant d'allà al fondo,
Vaya.
Eh?
Vaja.
Passe, vostè. Passe.
La seva mà dreta, el seu Luca Brasi...
Sí.
No, ell encara no és president de la FIFA, eh?
Ah, no és president de la FIFA, encara.
Intentant ser president. Ara expliquem com va arribar a ser president de la FIFA. Salia amb un personatge sinistre, com deien, que és el peruà Teófilo Salinas Fuller, que aquest home va viatjar per Àfrica i Àsia subornant a tothom de cara al congrés que s'havia de fer la FIFA amb un discurs antieuropeu, el dels emprenyats. ¿Vale? Això no deixa de ser tenir la seva gràcia, que Jean-Marie Godefroy sí. d'Avelange
sí.
fes un discurs antieuropeu, tenia la seva gràcia, perquè ja dèiem que a casa seva sempre s'havia parlat en francès. El portuguès era l'idioma del servei. Ell sempre a casa...
Però li van posar Joao.
Sí, no, es deia Jean-Marie. Ell es va posar Joao.
Ah, ell es va posar Joao. Clar que l'has dit, que m'has dit que es diu Jean-Marie.
Jean-Marie Godefroy de Avelange. Aleshores, era un racista, ell parlava sempre en francès. Salinas Fuller i Avelange van acabar malament, però això és una altra història, perquè després va arribar un altre ultramalvado del que un dia parlarem, que és el paraguaià Nicolás León. Però ja parlarem després d'ell. També traficant d'armes. L'11 de juliol de 1974, en el 39è Congrés de la FIFA, que es va celebrar pocs dies abans que comencés el Mundial d'Alemanya a Frankfurt, Stanley Roos creia que seria reelegit amb la gorra. Però Avelange el va escombrar.
Oh.
Sí, el pobre Roos no va veure venir la jugada perquè pensava que ningú tenia tants diners com per subornar a tanta gent. Però la punyalada va arribar des d'Europa. Horst Dassler, que era el fill de creador d'Adidas, Adolf Dassler...
Home, ja en veu parlar d'aquest
sí,
home.
Sí, de quan els nens es deien Adolf a Alemanya, eh?
Sí, ara ja
no hi ha nens que s'han
Adolf. No, ha desaparegut.
No sé què ha passat.
Potser hi ha algun. No n'hi ha.
Home, no crec. Home, hi havia un taxista que deia Adolf Hitler als anys 60 encara. Que
potser... A Alemanya?
Sí, sí.
Bueno, clar, però, ja, però no havia tingut temps.
Ara li ha llogat el taxi uns paquistanes.
Bueno, el senyor Dassler
sí.
havia ideat un model de negoci amb un brillant publicista anglès anomenat Patrick Nally. Dassler, Havelange i Nally, el que després es va subar Joan Antonio Samaranch i Primo Nebbiolo, que era el president de la IAF, van crear l'empresa ISL, International Sport and Leisure. No ja el futbol, sinó l'esport, mai tornaries al mateix.
S'ha escrit molt sobre la màfia escandalosa que va ser ISL, la fallida de la qual és l'origen de tot el que ha passat després i que ara ens escandalitzem i que porta el cretí d'Infantino. Si esteu interessats en això, llegiu un llibre d'Editorial Planeta que es diu Targeta Roja, llibre escrit per Ken Bessinger. No confondre amb la deessa Kim Bessinger.
No, Ken
no Bessinger, Kim, no Bessinger. Kim Bessinger. Sí. Si a més Kim Bessinger ja escrivís, ja seria la
hora. Bo, però...
En el que explica amb molt detall com ISL anava a països del tercer món, els oferia gratis equipacions Adidas, es quedava amb els drets del Mundial i els venia a 4 o 5 companyies, que eren les ames. Companyies com Kodak, Coca-Cola, Visa, etc. Compraven els drets per una misèria a ells mateixos i els revenien per tot el món a preu d'or mentre entregaven quantitats monstruoses de diners a federacions d'Àsia, Amèrica, el Carib i Àfrica, a canvi de, com explica Bessinger, préstecs tous i poc supervisats, o que, en unes altres paraules, es podria dir que era canviar efectiu per vots, és a dir, suborns. A més, res de mundials de 16 equips. A Espanya 82 ja van anar 32. Després 36, i el proper ja seran 48. Passen i voten.
Se me ocurren unos trucos por si valen pa ganar en los mundiales.
Hey.
Pa ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha
psicología. Atenció a la lletra, perquè és meravellosa.
Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, paliando que les cante el cordobés, ella come cola de toro.
Espectacular.
És
que Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar vino sin
el model de negoci... Aquí em quedaria...
No.
Escoltant aquesta meravella tot el programa.
Es diu Pepe de Rosa, les sevillanes del Mundial 82.
Perdona, ens vam quedar amb el... Això, amb la cançó aquesta de la mosca sencer del Mundial.
Això és molt millor.
És molt millor,
perquè,
això, home.
Perquè, a més, això perd... Això...
Jugamos con los rusos algún día.
Mira, atenció.
Eso son gente muy fría. Eso son gente muy fría y necesita que les pegue mucho el sol y los derrita, que se pongan del calor muy sofocado, ya que en Rusia no hay ninguno acostumbrado, porque allí solo tiritan.
Com pot ser que la selecció espanyola no fes res?
Espera.
Bastante colorado y de pinto se haya puesto ya morado, se le mete una comida por lo fino, cuatro platos de papa con bacalao y a dormir los remolinos. En ayuno un par de jarras de sangría y una fuente de cordero a mediodía, que se arte de gazpacho y no exagero cuando el ruso te comiendo a su día a ganar por dos a
cero. Mira, la fe, això, només guanyes per 2-0, eh? Que això...
Jo no entenc com Espanya no va guanyar el Mundial.
No, perquè no sé cas, eh?
Bueno, va.
Bueno, va, això és el que deia, que el model havia canviat una mica per sempre. El futbol havia passat de ser pagats pels aficionats a les seves entrades a ser propietat dels patrocinadors. Una frase de Belange pot resumir el seu període al front de la FIFA. Quan vaig arribar al meu despatx a Zurich, hi havia al calaix 20 dòlars. Quan jo vaig marxar, vaig deixar 4.000 milions. Aviam, si tenim en compte tot el que van robar...
Sí, sí.
4.000 milions...
Prou que és poc.
Imagina't el que van fer.
Sí, a veure... Ell havia dit ja que a Brasil ja vam deixar clar que havia posat el futbol al servei de la política, sobretot de la política d'ultradreta, i amb la FIFA i els Mundials va fer el mateix. Per exemple, li va concedir a la dictadura argentina del seu amic General Videla, que li va regalar, per cert, una immensa finca argentina...
No fotis.
Al Mundial...
O sigui, Belange tenia finca regalada per Videla.
Al Mundial 78, que es va jugar mentre es torturava gent a la ESMA i es llançaven dissidents al mar. I direu, ostres, no, però el Mundial 82 va arribar a Espanya en democràcia.
Home, clar, però...
Oh, no.
Algun moment li van donar, no?
Li van demanar... El va demanar Franco, eh? I, a més, es va concedir a Espanya amb el dictador viu. O sigui, ells no tenien previst això.
No, clar, no sabien quant duraria, tampoc.
I també va portar el Mundial a Amèrica i Àsia per compensar els favors que havia de fer i en busca de nous mercats.
Sí, aquí és on apareix un executiu de Longines, president del Club d'Amics de la Llevacama, que es diu... Josef Blatter, que es converteix en el seu visir i que aprofita l'escàndol Maradona per clavar-li la primera punyalada. A Belange sempre va fer veure que es portava bé amb el Diego, però es detestaven. El que passa és que un ho deia obertament i l'altre era un hipòcrita. Tenemos orígenes diferentes. No va fer en argentí, però no. La relació és impossible. Por más que a Belange diga que me quiere como un hijo, o un nieto o un bisnieto jugó al waterpolo, no puede hablar de fútbol.
Això deia Maradona.
Això deia Maradona.
Ah, anda pa allà, bobo.
En el doping del 94, Avalanche va intentar salvar Maradona, però Blatter va dir que no estava disposat a passar com el secretari general bobo.
Oh!
I li va tallar les cames al Diego. Per primer cop, en molts anys, Avalanche i un altre dels seus sequassos de la panda aquesta de dolents de la Marvel, en aquest cas el president de la AFA, Julio Grondona, perdien un partit.
Sí, la derrota final va arribar amb la fallida de ISL l'any 2001. Feia temps que els mitjans anglosaxons havien posat la mira sobre el que anomenaven la màfia llatina, composada per Avalanche, Nebbiolo i Samaranch, quan tot va esclatar. El mes de maig del 2001, ISL es declara en fallida al cantó suís de Zug. S'havia compromès des de 1996 a pagar a la FIFA 1.600 milions de dòlars pels drets comercials dels mundials que s'havien de fer el 2002 i el 2006. Però el diner no apareixia mai. El jutge Mark Siegert va determinar que només, atenció a Brusita, entre 1989 i 2001, ISL havia gastat 156 milions de francs suïssos per subornar diverses federacions. I que en el mateix període de temps es van fer transferències il·lícites per valor de 22 milions de dòlars mitjançant una trama d'enginyeria financera en paradisos fiscals, mitjançant una sèrie de companyies que controlaven João Avalanche i el seu gendre, Ricardo Teixeira.
Sí, Avalanche va donar pas a Blatter, que per cert el va fer president d'honor de la FIFA, i que, òbviament, va retirar la denúncia contra ISL l'any 2004.
Vaja.
Com aleshores a sobre, el suborn comercial no era un delicte a Suïssa, en aquest país musicalment tan insuperable, cap dels sospitosos va ser formalment acusat i les seves identitats van quedar en secret, però en secret tipus M. Rajoy, M. Platini, eh? M. Rajoy...
J. Avalanche.
Sí, exacte.
Sí, sí. Ángel M. Villar.
Als Estats Units, Avalanche i Teixeira van ser acusats formalment d'apropiar-se il·legalment de 42 milions de dòlars. Pensem que van desaparèixer 1.600, eh? Aquestes són quantitats petites.
Re, 40 milions sobre 1.600, no, re.
Això és que es va poder demostrar als Estats Units.
Un Barça de Suïssa, guardat. Bueno, d'apropiar-se il·legalment d'aquests 42 milions de dòlars en operacions relacionades amb la venda de drets de màrqueting de la Copa del Món. Amb una investigació federal que va tocar de molt a prop a un conegut nostre, que és el Santos Rosell. Parlem del Barça.
Amigos para siempre, mi chulo.
Ui, ui. Això sí que no, eh?
Bueno,
això sí que no, eh?
La relació d'Avalanche amb Barcelona.
Ai, 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 ai.
Barcelona 92.
Ai, ai, ai.
I el Futbol Club Barcelona.
Ai, 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 ai.
Donaria per un especial de tot el cap de setmana.
No, eh?
En el que podríem juntar-ho tot en plan... Avengers Endgame.
Sí, sí, sí.
Seria una saga d'execrables que sortirien tots sense fi. Probablement Juan Antonio Samaranch seria Tony Stark, que si bé no és el protagonista, és el personatge clau, que paga la festa i que sense, i és el servei que sense ell no hi hauria peli. Però també, abans de parlar de Samaranch, sortiria Josep Lluís Núñez. No ho oblidem. Núñez va fer soci del Barça a Avalanche.
Sí o no?
Sí.
Ah, sí?
Avalanche va declarar: el Barça es el único club que me ha distinguido haciéndome socio. Algo muy importante para mí. Això va dir el dia que li van entregar el carnet. Aquell dia van a la llotja a veure un Barça espanyol.
Ah, sí.
Va guanyar l'Espanyol. És un, aquell partit en el que es va començar a perdre la Lliga de l'Àtec l'any 82.
Sí, potser per això, anys després, Núñez no li va fer cas a Avalanche quan, quan des dels Jocs Olímpics de Seúl va trucar a Josep Lluís Núñez.
A Avalanche. Va trucar a Núñez.
Li va dir: me cago en llegar, que estàs a punt de fitxar a Luis.
No cal que facis l'accent.
Sí. Ah, que tienes que fitxar a Romario, que serà un fenomen. Òbviament, va fitxar a Luis. Sí.
Bueno, va acabar venint, però va
arribar... Sí, una mica més car.
Una mica més car, sí, sí, com sempre.
Més enllà de la seva relació amb el Barça, la seva veritable aliança era amb Juan Antonio Samaranch. Samaranch i Avalanche eren intimíssims amics. Va ser Avalanche un factor fonamental per tal que els Jocs Olímpics arribessin a Barcelona. Avalanche explicava sempre que podia l'anomenat Pacte de París. París i Barcelona pugnaven per ser la seu dels Jocs del 92. I Samaranch va demanar ajuda a Avalanche. El brasiler va convocar una reunió al més alt nivell a París, on va anar tot i quanti, Mitterrand, Chirac, Narcís Serra, Maragall, tota la gent manaia. I allà es va acordar, segons la versió d'Avalanche, que Barcelona guanyaria els Jocs del 92, França faria el Mundial 98 I que Euro Disney aniria a París i no a Catalunya.
Mm.
Això ho va explicar sempre que podia haver anys. I ho va explicar especialment un dia que va venir a Barcelona a un dinar amb un grup de periodistes. Resulta que Belanys va arribar a Barcelona, a l'aeroport, i ningú de l'Ajuntament li va enviar un cotxe a recollir-lo a l'aeroport.
Oi, oi.
Intolerable.
Va haver de ser la filla de l'històric periodista, amic íntim de Samaranch, Andreu Mercè Varela, qui el va anar a recollir. Ell, indignat, amb un dinar en premsa, va titllar els polítics catalans de desagraïts i va explicar que si s'havien fet els Jocs Olímpics a Barcelona era perquè ell ho va manegar tot amb Samaranch a canvi de que Euro Disney anés a París.
Què preferiu, Euro Disney o Olimpiades? Comenceu a pensar, eh? Comenceu a pensar
què preferiu. Molt difícil, ara, molt difícil.
Bueno, Abelans va morir a l'edat de 100 anys. Ja saps que si nedes molt, ets corrupte, ets amic de dictadors i ets milionari, pots viure molt.
És fort, això, eh?
Longevitat assegurada. Bueno, això, va viure 100 anys, després de veure com es feien els Jocs Olímpics a la seva ciutat, amb un estadi que porta el seu nom.
És que és boníssim.
És que és boníssim.
No, hem d'anar a buscar tots aquests exagrables que són, que tenen llocs amb el seu nom abans de morir. Aeroports, estadis, no?
Sí, sí.
Que després de tupenejar la lliga...
Que és un signe de probable exagrabilitat, diguem-ne.
Home, és que probable. És gairebé segur. Si tu tens un carrer, una estàtua, un aeroport... En vida, no, segur. Segur, segur. Bueno, què? Va aguantar per veure aquest estadi i després de manegar la lliga brasileira ampliant-la perquè de 20 a 24 equips per evitar el descens del Fluminense a segona. Això
és brillant.
Això és
5 jornades abans del final, eh?
Sí. Hem
de fer alguna cosa. Està pintant malament la cosa, ampliarem la lliga la temporada que ve, saps?
I de col·locar a la seva neta al capdavant de l'organització del Mundial del 2014.
Bueno, una mica que era el negoci familiar, doncs ja està.
Estimava la família. Aquest senyor s'ha de dir una cosa, estimava la seva família.
La criatura Joana Belanys ha sortit a l'avi, però més tonta. Ja, o sigui, no a nivell tonto infantino, però sí. A veure, perquè sabem que aquesta nova generació és víctima de les xarxes socials, que idiotitzen a la gent, com podem comprovar només fent una ullada al nostre voltant. Sent presidenta del comitè organitzador del Mundial, a pocs mesos, potser poques setmanes de l'inici del Mundial, una part de l'opinió pública brasilera i el poble brasiler protestava contra el Mundial perquè es començaven a saber la corrupció que hi havia hagut en la construcció dels estadis, hi havia manifestacions d'indígenes que anaven a São Paulo, la policia... Bé, i aleshores es parlava d'una sèrie de boicots contra el Mundial. Joana Belanys, per calmar el poble, va escriure el següent en el seu Instagram.
Ai, 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 ai.
Cometes. No vestiré de negre, que és una acció que s'havia dit, que es vestia de negre els dies del partit. No vestiré de negre cap dia del Mundial. Vull que la Copa es desenvolupi de la millor manera. No em manifestaré més pel que s'havia de gastar, ja s'ha gastat, i el que s'havia de robar, ja s'ha robat.
Però de veritat, va dir això?
Està escrit. No ho va dir, no. Ho va escriure al seu Instagram.
El que s'havia de robar s'ha robat, ja. Doncs ara de que us queixeu.
Ens prenen per...
Haver-ho fet abans.
Ens prenen per gilipolles. I el pitjor de tot és que tenen raó.
Hòstia.
Aquesta potser no viu 100 anys, eh?
Oh.
Jo tinc dubtes, eh?
Oi. Joana Belanys, eh?
Joana.
Va escriure això, eh? Sí. La jefa del Mundial 2014 a Brasil.
A veure, que ja s'ha robat tot, ja no us poseu tots.
Ara què voleu?
Que ja no queda res per repartir.
No tornem o què?
Hòstia, que bèstia. En fi. Bueno, exagrables gràcies, eh?
A vosaltres.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.